Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern demanarà a Cegos una indemnització d'un milió d'euros pel caos de les oposicions de dissabte. Maria Pagès.
Ho ha anunciat la consellera Laura Vilagrà durant la seva compareixença al Parlament. L'empresa acusa la Generalitat d'incompliments en les oposicions, mentre que els ajudants de supervisors subcontractats critiquen en declaracions a la xarxa la manca de formació.
Els tècnics auxiliars que treballem durant aquell dia vam rebre una formació bastant precària, o sigui, va ser un vídeo que no tenia res a veure amb la tasca que hauríem de dur a terme, i bueno, bàsicament això també va contribuir al descontrol, no estàvem preparats i després tot va ser un caos bastant important.
Sindicats i patronal ultimen un acord per augmentar els salaris un 4% ja aquest 2023 per compensar la pèrdua de poder adquisitiu generalitzat per l'augment continu de preus que ha superat el dels salaris.
El poder adquisitiu de la ciutadania ha caigut un 5,3%, una de les pèrdues més altes d'Europa, segons les últimes dades de l'OCDE. Segons el govern, Yolanda Díaz ha celebrat el principi d'entesa en una piulada.
Els Mossos investiguen un home acusat d'abusar sexualment de menors en un club esportiu de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental.
Es tracta de l'excoordinador de futbol infantil de l'equip Unificación Club de Futbol de Santa Perpètua, de 28 anys, que va ser acomiadat en conèixer el club la primera denúncia interposada al gener per uns fets de fa 10 anys.
Ràdio Sabadell, Mireia Julià.
En declaracions al 324, l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García, ha anunciat que es presentaran com a acusació particular.
L'Ajuntament de Santa Perpètua condemna, lògicament, com no pot ser d'una altra manera, aquests fets. I dir també que ens presentarem com a acusació particular, acompanyant a les famílies i donant suport en aquest moment tan complicat.
L'OMS desactiva l'emergència per Covid 3 anys després de rebre la primera notícia del coronavirus.
Ho ha anunciat des de Ginebra el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que malgrat tot ha posat èmfasi que la Covid continua sent una amenaça arreu del món.
Afectats pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues demanaran entre 2.000 i 15.000 euros per hectàrea com a indemnització.
Serà per compensar pèrdues de cereal, farratge i fruita. La xifra, però, podria continuar pujant si els arbres moren per falta d'aigua.
Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
En parla el president de la comunitat de regants dels canals d'Urgell, Amadeu Ros.
Hem demanat que amb cereal, farratge i goreig que s'han deixat de sembrar, que era per cereal d'estiu, uns 2.000 euros per hectàrea. En el cas de la fruita, si estic tingués que tirar la fruita a terra, això valdria 15.000 euros per hectàrea, i si arribéssim a una situació dramàtica, pujaria 800 milions d'euros.
En cultura, Jordi Savall, Israel Galván i Freddy de Tomasso seran alguns dels artistes que participaran a la 37a edició del Festival de Peralada.
Una proposta on l'òpera i la dansa tornaran a ser les grans protagonistes i que se celebrarà amb un format reduït del 28 de juliol al 5 d'agost. Oriol Aguilar és el director del festival.
En aquesta programació d'aquest estiu continuen els trets essencials de Peralada. Grans noms de la lírica, propostes de barroc, música antiga, música del segle XX, músiques actuals i de nova creació, dansa, en aquesta ocasió la intimitat, figures internacionals que actuen a teatres i auditoris de més prestigi al món.
I en esport, Roger Sánchez, del Força Lleida, final de Lliga abans del play-off.
Els lleidatans ja amb el bitllet per a la fase d'ascens a la Lliga ACB visiten el Sant Pablo Burgos aquest vespre amb l'objectiu de millorar la cinquena posició actual.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua aquest temps completament càlid, sobretot a les comarques interiors i amb pocs núvols. Només n'hi ha alguns de prims, que són poc destacables, i d'altres que creixen a l'Alt Pirineu, però que serà difícil que deixin ruixats al vessant català, sí cap a la banda francesa. Demà començarà el dia amb força núvols baixos, a prop del mar, fins i tot amb algun banc de boira, també cap a la selva, cap a la plana empordanesa, el pla de Girona, el Vallès Oriental, però seran boires que es desfaran de seguida. Durant la tarda sí que apareixeran més núvols núvols per ponent, també per les Terres de l'Ebre, zones a les que fins i tot hi haurà algun ruixat. Ara bé, demà, mentrestant, hi haurà una temperatura encara més alta que la d'avui, 32-33 graus, cap a la banda baixa del Segre. I diumenge sí que hi haurà un temps més resirat, ja al matí a Lleida i Tarragona amb alguna pluja, també a la Catalunya Central, i diumenge a la tarda tempestes més fortes a la demarcació de Barcelona, al sud de Girona i també a gran part de l'interior de Tarragona. Ruixats, no pas pluja tot el dia. Diumenge baixarà una mica la temperatura. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs destacar aquesta hora un accident a l'autopista P7, al seu pas per Barberà del Vallès. Hi ha dos carrers tallats en sentit sud, en sentit Martorell, i cua des de Santa Perpètua. En sentit sud, en sentit nord, també hi ha un tram de retenció entre Cerdanyola i Barberà, com dèiem, en direcció a Girona. Un altre punt complicat, la C33. Hi ha hagut un accident a l'altura de la Llagosta, ja s'ha retirat, però queden cues compactes des de la sortida de Barcelona fins a aquest punt. I també complicacions encara aquesta hora a les dues rondes de la capital catalana en sentit Trinitat. A la ronda de dalt veiem cues entre Esplugues i la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral entre la Zona Franca i el Fòrum. De moment això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
Rubén Dou, el grup d'espectacles musicals per a tota la família, treu un nou disc, Arana Rock. És l'hora de ballar, cantar, saltar, cridar, fer el ruc i fer la mona amb les noves cançons i amb les cançons tradicionals al més pur estil roquer. Això és Arana Rock de Rubén Dou. Ens veiem a la festa del teu municipi.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Acusacions creuades entre Generalitat i l'empresa encarregada de la supervisió de les oposicions de dissabte passat, Cegos. El govern li demana un milió d'euros d'indemnització, ho ha anunciat avui la consellera Laura Vilagrà durant la seva compareixença al Parlament. Cegos, per la seva banda, acusa la Generalitat de no haver facilitat les condicions adients.
La consellera de Presidència ha comparegut avui a petició pròpia en el Parlament per explicar el que es va pactar ahir amb els sindicats per resoldre el desgavell de les oposicions de dissabte. Vilagrà ha anunciat que li demanarà una indemnització d'1 milió d'euros a Cegos pels danys causats fins al moment en el desgavell de les proves per ser funcionari. Tal i com ja va anunciar ahir la consellera, ha tornat a dir que el govern rescindirà el contracte amb l'empresa i ha avançat que es farà d'acord a un informe jurídic del qual ja disposen. Per la seva banda, però, Cegos ha carregat contra la Generalitat a través d'un comunicat i l'acusa d'incompliments en les oposicions.
De seguida explicarem els detalls d'aquest comunicat, però anem a pams. Com dèiem, la consellera ha comparegut avui a petició pròpia al Parlament de Catalunya, Mont Carvajal.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha començat dient que ha estat una setmana complicada i que li sap molt de greu la situació. Ha reiterat que les incidències són inadmissibles i que les oposicions són sagrades i un calvari per qui s'hi presenta. I ha negat la subcontractació.
Es va decidir la contractació d'una empresa que donés suport en aquest tipus de serveis. Per tant, no hem externalitzat les oposicions, sinó que personal propi encarregat del procés ha estat en tot moment present en el dia i en els dies previs i treballant al respecte, i els hem destinat a tasques de més valor afegit, evitant tasques més mecàniques o logístiques.
Vilagrà ha explicat que l'empresa Cegos no treballarà més per la Generalitat i que li demanaran una indemnització d'almenys 1 milió d'euros, una idea que va sorgir dels sindicats, ha dit.
Que demanarem una indemnització per com a mínim 1 milió d'euros pels danys causats fins a aquest moment. Per tant, penalitzarem a l'empresa per aquest motiu.
Els exàmens es repetiran l'1 i el 8 de juliol. Vilagrà ha dit que hi posaran més personal, sortir bé, i ha agraït als funcionaris que s'hi han ofert voluntaris per ajudar.
Gràcies, Mont. Com dèiem, l'empresa ha emès un comunicat molt dur contra el govern en què retreu a l'administració incompliments sobre els quals assegura que va advertir la Generalitat.
L'empresa indica que el procés tenia una complexitat especial perquè hi ha moltes convocatòries i per la novetat en el format d'execució. Assegura que el govern no va facilitar les condicions adients per poder fer els exàmens, ja que a la meitat de les aules hi havia més convocants del que correspondria i que va haver molts retards en l'entrega de les proves. En resposta a les queixes de Cegos, Vilagrà ha explicat que des del 27 de març l'empresa sabia totes les aules on es farien els exàmens i on es farien les reunions setmanals.
Acusacions creuades, doncs, com dèiem, però què va passar exactament a dins les aules? Segons ha pogut saber la xarxa, estudiants universitaris van ser els encarregats de vigilar i supervisar el desenvolupament de les proves. Alguns d'ells han explicat que van rebre una formació telemàtica sobre feina administrativa, però que en cap cas dirigida a la supervisió de les oposicions. Sara Ruiz.
La Generalitat va subcontractar l'empresa Cegos per organitzar les oposicions, però va ser una altra empresa, Randstad, l'encarregada de contractar la seva majoria d'estudiants universitaris per vigilar el desenvolupament dels exàmens. Els estudiants van rebre una formació telemàtica sobre com es treballa en una oficina, però en cap cas sobre les tasques concretes que havien de fer a les aules. Disposició de les taules, repartiment de les proves, control i vigilància. Aquest és el testimoni d'una de les estudiants que va ser contractada. Va ser assignada a una aula de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Els tècnics auxiliars que treballàvem durant aquell dia vam rebre una formació bastant precària, o sigui, va ser un vídeo que no tenia res a veure amb la tasca que hauríem de dur a terme i, bueno, bàsicament això també va contribuir al descontrol, no estàvem preparats i després tot va ser un caos bastant important.
De fet, el contracte signat establia 5 hores de feina entre 9:15 i 2:15 del matí del dissabte 29 d'abril i comportava un salari de 50 euros pels auxiliars i de 90 pels supervisors. L'organització de la feina preveia en principi dues persones per aula, un auxiliar i un supervisor, per fer el seguiment de les proves. La xarxa també té constància que a la Facultat Econòmiques de la UB, on es van concentrar bona part dels incidents, grups d'opositors van adoptar una actitud intimidatòria contra els joves vigilants, els quals s'acusaven del retard a l'entrega dels exàmens i dels problemes d'organització. En molts casos, els aspirants van sortir de classe per fumar, per anar al lavabo, sense donar permís, i de tornada a l'aula van copiar sense problemes. Alguns fins i tot van donar cops a les portes i a les taules com a senyal de protesta. En cap moment es va desplegar cap equip de vigilància en cap de les aules habilitades pels exàmens.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Sindicats i patronal ultimen un acord per augmentar els salaris un 4% ja aquest 2023 per compensar la pèrdua de poder adquisitiu generalitzat per l'augment continu de preus que ha superat el dels salaris. Sembla ser que queden tan sols uns serrells pendents, però l'acord és imminent. Liam Pallarès.
Patronals i sindicats han arribat a un acord per a pujar els salaris com a mínim un 10% de manera acumulada durant els pròxims 3 anys. Les negociacions per a la renovació de l'acord estatal d'ocupació i negociació col·lectiva feia més d'un any que s'allargava a causa de la negativa patronal a actualitzar els salaris d'acord amb la inflació. Ara, la proposta en què estarien d'acord els sindicats d'UGT, Comissions Obreres i la patronal COE seria un augment general dels salaris com a mínim d'un 4% aquest any en les negociacions col·lectives i del 3% més com a mínim tant el 2024 com el 2025. Aquest acord, que haurà de ser ratificat pels màxims òrgans de direcció dels agents socials la setmana que ve, inclou també un increment addicional de l'1% depenent de l'evolució de l'IPC. La vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, ha volgut expressar mitjançant un tuit el seu agraïment als agents socials.
Doncs encara en clau laboral, la direcció i el comitè d'empresa de Sarbus també han assolit un principi d'acord per acabar amb la vaga indefinida. Els treballadors hauran de ratificar-ho en assemblea dilluns i en cas de donar-hi el vistiplau es desconvocarà l'aturada que tenia incidència tots els dimarts i dijous. Cugat Media, Marc Castro.
El preacord preveu desbloquejar algunes de les peticions de la plantilla, com habilitar lavabos per als conductors, revisar les línies i ajustar els registres de la jornada. Aquest era, de fet, un dels esculls principals entre les dues parts. Els treballadors reclamaven comptabilitzar les hores que tenen lloc dins de la jornada laboral, però fora de l'autobús. És a dir, reclamaven cobrar el temps que passa entre que arriben a la cotxera, es posen al volant i arriben a la primera parada, així com el moment en què acaben la jornada. Els empleats també reclamaven aclarir el calendari laboral, disposar de lavabos i oferir més freqüència de pas per donar resposta a una demanda creixent del servei. Segons ha explicat a Cugat Media la presidenta del comitè d'empresa, Mar Rivera, tots aquests aspectes han quedat recollits en diferent mesura al preacord que la plantilla ha de ratificar durant el dia d'avui.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un home acusat d'abusar sexualment de menors en un club esportiu de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Es tracta de l'excoordinador de futbol del Club Unificació Club de Futbol de Santa Perpètua, de 28 anys, que va ser acomiadat en conèixer a la primera denúncia al club, interposada al gener per uns fets de fa 10 anys. Ràdio Sabadell, Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda, doncs es tracta d'un home de 28 anys que exercia de coordinador de futbol juvenil a la Unificació Club de Futbol de Santa Perpètua. Els Mossos ja l'havien detingut prèviament al gener per una denúncia a Mollet del Vallès i a l'abril per una altra denúncia a Sabadell. Arran de la detenció del mes d'abril es trobava en llibertat provisional amb la retirada del passaport i la prohibició de sortir del territori. Tampoc podia realitzar qualsevol professió que suposés el contacte regular i directe amb menors. En declaracions al 324, l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García, ha anunciat que es presentaran com a acusació particular.
L'Ajuntament de Santa Perpètua condemna lògicament, com no pot ser d'una altra manera, aquests fets. I dir també que ens presentarem com a acusació particular, acompanyant a les famílies i donant suport en aquest moment tan complicat.
Segons fonts policials, no es descarta que puguin aparèixer nous casos, ja que es tracta d'un perfil de persona que hauria tingut un gran marge d'acció.
Encara en successos, una dona de 89 anys ha mort avui a Barcelona a causa d'un incendi al seu habitatge.
Ha estat al carrer Balmes, prop de l'avinguda Diagonal. El foc s'ha originat en un habitatge del cinquè pis aquest divendres a la tarda i encara es desconeix quin ha estat l'origen de l'incendi.
I en la crònica social, Sant Cugat del Vallès ha celebrat avui el primer Congrés de Joves per la Pau, Arcadi Oliveres, una iniciativa que neix per donar continuïtat al projecte educatiu de la Universitat per la Pau, més enllà de les aules. Cugat Mèdia, Xavier Jiménez.
Un congrés de joves per la pau en el que els protagonistes han estat els propis alumnes de l'Escola Benz i l'Institut Leonardo da Vinci d'aquí Sant Cugat, després d'haver participat al projecte educatiu de la Unipau, Unint Xarxes, en les que durant 7 sessions es va parlar de justícia social i en les quals ells mateixos van decidir els temes que volien tractar durant aquest congrés, que finalment han estat el bullying i la discriminació parlant de persones racialitzades, dissidències de cossos, grassofòbia i de gènere. Ares Perceval, directora de l'Unipau, ens explica els plans de cara a futures edicions.
Aquest any era la prova pilot, que només serà un dia. I l'any que ve seran 3 dies on s'impliquin més instituts i més municipis. La idea és fer 3 dies, que cada dia puguin venir i s'hi puguin implicar molts més centres.
Els 4 tallers que han estat preparant durant tot aquest matí han estat un de hip-hop, un de fanzins, un de podcast i un de ball.
Notícies en xarxa.
Inhabilitat des de les 2 del migdia el sistema per pagar amb targeta al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat.
Els usuaris de metro de Barcelona i de ferrocarrils de la Generalitat no poden pagar amb targeta bancària a les màquines expenedores de bitllets a causa d'una incidència tècnica d'un proveïdor extern. De moment no hi ha cap previsió de reparació i els usuaris que no poden pagar amb targeta i no tenen cap alternativa de pagament se'ls està oferint, diu TMB, un bitllet senzill.
I Renfe implementa un nou horari a l'R2 Sud que incrementa en 13 minuts el temps de viatge a causa de l'avaria a Gavà.
Des de dilluns també s'amplia el servei alternatiu en autobús en el trajecte Gavà-Barcelona. Els viatgers podran consultar els horaris a través del web rodaliesdecatalunya.cat, l'aplicació per a telèfons mòbils de Rodalies i pels canals habituals de comunicació de Rodalies de Catalunya.
Doncs els ajuntaments de Cubelles, el Garraf i de Cunit i Calafell, al Baix Penedès, reclamen a Renfe que habiliti un altre servei de busos que compensi els desajustos que hi ha a l'R2 Sud. Els tres municipis lamenten que han quedat fora dels sistemes de reforç per carretera que tant la companyia ferroviària com la Generalitat han posat en marxa. Canal Blau, Elisabet Rovirosa.
Cubelles, Cunit i Calafell reclamen a Renfe que reforci la mobilitat en Barcelona amb un servei d'autobusos mentre duri la incidència que des de diumenge afecta la línia R2 Sud, la que travessa el Garraf, i després d'haver quedat fora del sistema de reforç per carretera que tant la companyia ferroviària com la Generalitat han posat en marxa mentre duri l'afectació. Els ajuntaments reclamen també al Departament de Territori que desplegui el bus express per connectar els municipis de manera directa amb Barcelona perquè els ciutadans disposin d'una alternativa de transport fiable. En parla l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes.
Que busquin els diners suficients per poder posar en marxa el bus express de Calafell i de Cunit, i també en aquest cas de Cubelles, perquè els ciutadans tinguin una alternativa. L'alternativa al tren no pot ser la C32, que són 20 euros anar i tornar cada dia.
Per tots tres municipis només hi passen 2 convois per hora, però des de diumenge a la nit no se'n respecten els horaris i molts ciutadans han patit retards a l'hora de desplaçar-se a treballar o a fer gestions personals.
Els bombers avancen la incorporació de mitjans aeris per l'extinció d'incendis forestals aquest estiu. Ja aquest mes s'incorporen 4 helicòpters i 3 avions de vigilància. En total, els bombers disposaran aquest estiu de 35 mitjans aeris, segons ha anunciat avui el president Pere Aragonès des de l'aeroport de Sabadell. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
L'aeròdrom sabadellenc és una de les 10 bases que bombers i agents rurals tenen repartides pel país de cara a la campanya contra els incendis. Una campanya que és les més complicades dels últims anys per la sequera i la biomassa que s'acumula als boscos. Per això, el president aragonès assegura que els bombers disposen de més mitjans aeris que mai.
Amb 21 mitjans aeris destinats a l'extinció, 4 helicòpters de rescat que els complementen. Són unes xifres que ens evidencien que mai, com ara, el cos de bombers havia comptat amb tants efectius aeris.
A més, el cos s'ha reforçat amb 250 noves incorporacions des de la tardor i es preveu que s'hi sumin 176 voluntaris més a partir del mes de juny.
i afectats pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues demanaran entre 2.000 i 15.000 euros per hectàrea com a indemnització per compensar pèrdues de cereal, farratges i fruita. La xifra, però, podria pujar si els arbres moren per falta d'aigua. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Amb la valoració de les pèrdues que tindrà el sector agrícola a causa de la sequera, demanen ajuts al govern central i la Generalitat, ja que si no se salven els arbres fruites, les pèrdues seran milionàries. En parla el president de la comunitat de regants dels canals d'Urgell, Amadeu Ros.
Hem demanat que amb cereal, farratge i voreig que s'han deixat de sembrar, que era per cereal d'estiu, uns 2.000 euros per hectàrea. En el cas de la fruita, si tingués que tirar la fruita a terra, això valdria 15.000 euros per hectàrea, i si arribéssim a una situació dramàtica, espero que no sigui així, que es moriguessin els arbres, això pujaria 800 milions d'euros.
Es tracta d'una situació molt delicada que també tindrà un impacte directe a l'economia del país i on l'objectiu és salvar el sector. És per això que també demanen tant la presència de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, com del ministre Lluís Planas a les reunions que es faran de manera periòdica a la Casa Canal.
L'Organització Mundial de la Salut ha desactivat aquest divendres l'emergència per Covid.
Tres anys després de rebre la primera notícia del coronavirus, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha posat fi aquest divendres a l'emergència planetària per la pandèmia de la Covid-19. Ho ha anunciat des de Ginebra el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que malgrat tot ha posat èmfasi que la Covid continua sent una amenaça arreu del món. A l'abril, l'OMS va confirmar 3.500 morts i 630.000 casos de Covid més al món, quan el gener van ser 14.000 morts i 1,3 milions de casos. La decisió s'ha pres després que aquest dijous el Comitè d'Emergències es reunís per 15a vegada per analitzar la pandèmia i que ho recomanés.
Més qüestions. L'últim ple municipal abans de les eleccions a Reus, accidentat. L'alcalde Carles Pellicer i la resta de regidors sortints no s'han pogut acomiadar avui a causa d'una protesta que ha fet suspendre la sessió abans d'hora. Usuaris de dues entitats d'atenció a la drogodependència han protestat amb pancartes i crits per la destitució de la cap del servei de drogodependències de l'Hospital Sant Joan i han obligat a aturar el ple. La nova ràdio, David Fernández.
El darrer ple del mandat acabava amb una pregunta del PSC i la CUP al govern sobre el servei de drogodependències de l'Hospital Sant Joan després que s'hagi destituït la cap del servei. El saló de plens s'ha omplert d'usuaris dels centres de drogodependents La Illeta i Arso, que han protestat amb pancartes i amb crits la resposta del govern en què s'assenyalava que l'Ajuntament no pot fer res per restablir l'acomiadament perquè l'hospital ara és de la Generalitat. Com que els crits no paraven, l'alcalde Carles Pellicer ha suspès la sessió abans dels discursos finals i aquestes han estat les seves últimes paraules com a batlle en un ple.
Els demano, per favor, que deixin acabar aquest plenari. O els demano, per favor, com a alcalde, que facin el favor. No em facin fer altres coses. Per tant, la pregunta... Escolta'm, la pregunta s'ha acabat. S'aixeca la sessió.
Pellicer deixa l'alcaldia després de 12 anys en el càrrec.
Moment per la cultura. Jordi Savall, Israel Galván i Freddy de Tomaso seran alguns dels artistes que participaran a l'edició d'estiu del Festival de Peralada. Una proposta en l'òpera i la dansa, on l'òpera i la dansa tornaran a ser les grans protagonistes i que se celebrarà amb un format reduït del 28 de juliol al 5 d'agost per les obres de construcció del nou auditori, que serà permanent i que s'estrenarà l'any vinent. Jordi Casino.
Edició número 37 del festival que s'ha presentat a Barcelona i que estarà concentrada en només 10 dies. Les obres de construcció del nou auditori obligaran a fer totes les actuacions en espais més reduïts com l'Església del Carme o el Mirador del Castell. Escolteu Oriol Aguilar, que és el director del festival.
En aquesta programació d'aquest estiu continuen els trets essencials de Peralada. Grans noms de la lírica, propostes de barroc, música antiga, música del segle XX, músiques actuals i de nova creació, dansa, en aquesta ocasió la intimitat, figures internacionals que actuen a teatres i auditoris de més prestigi al món i figures emergents i talent de casa.
En el decurs de l'acte, la presidenta del festival, Isabel Suquer, ha entregat el Premi Carmen Mateu al ballerí i coreògraf Botis Seba, un certamen que, com dèiem, s'ha presentat a Barcelona on aquest cap de setmana es podrà veure l'espectacle immersiu L'Obsequi, que servirà per celebrar els 100 anys del grup Peralada. La proposta es farà en dues úniques funcions a l'Ideal Centre d'Arts Digitals del Poblenou.
Notícies en xarxa.
Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Força Lleida visita el Sant Pablo Burgos a 8:45 en partit de la jornada 32 de la Lliga Lepor. Els lleidatans encadenen 3 victòries i ja tenen bitllet per al play-off d'ascens a Lliga Endesa. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
20 victòries i 11 derrotes protagonitzen els comptes particulars d'ambdós equips que es troben immersos en la lluita per, de cara a uns play-off ja aconseguits, tenir el factor pista a favor. Ja l'encuentre entre el Delix i Força Lleida evidenciava que falten 3 jornades. Aquest és l'objectiu de l'equip.
Seguir creixent, no?, com a equip, seguir millorant per arribar en la millor forma possible al play-off i a nivell de resultats, pues, intentar guanyar els 3 partits que ens queden. Òbviament, com a objectiu principal, intentar aconseguir el factor camp aquí.
Sobre el Sant Pablo Burgos, un equip cridat a principi de temporada de lluita amb el Morabanc Andorra per l'ascens directe, en Coentran deia això.
Està confeccionat per a intentar tornar a l'ACB, jugant molt bé, amb jugadors, la majoria, amb molta experiència a l'ACB i que clarament, pues, són un dels millors equips de la competició, no? Però nosaltres jo crec que ara també hem treballat força bé aquesta setmana, venim amb confiança, pues, a veure si podem fer un bon partit i per què no endur-nos una victòria allí.
El partit de Burgos avui a 8:45 del vespre.
En futbol, el Girona continua l'excel·lent moment i manté opcions d'accedir a Europa. El president de l'entitat, Delfí Geli, ha parlat d'aquesta possibilitat en declaracions a Televisió de Girona.
Jugar el dijous i tornar a jugar el diumenge en competició lliguera quan un altre equip està preparant tota la setmana el partit de Lliga és complicat. Per tant, crec que, bueno, hem d'acabar bé la temporada, veurem on estem i després tothom està treballant també de cara al futur i estarem preparats i vingui el que vingui ho farem de la millor manera possible.
L'entrevista completa al president del Figeli es podrà veure dilluns al programa Tot Rodó de Televisió de Girona. A punts per avui de l'agenda esportiva. Avui al vespre, Indústria Santa Coloma rep el Pozo Múrcia. Els colomencs són a un pas d'aconseguir la permanència. En Waterpolo, Barcelona i Barceloneta juguen el segon partit de la semifinal. I el Barça d'handbol ha accedit a les semifinals de la Copa del Rei. Jugarà demà contra la de Mar de Lleó.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Valsos, passions i decadència. L'OBC interpreta la suite per a orquestra del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss.
El 5 i 6 de maig a l'Auditori, sota la batuta de Juanjo Mena, també estrenarà música per a flauta, cordes i percussió de Sofia Gubaidolina amb el flautista Emmanuel Pait.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
Afeccions de la primavera. El procés d'adaptació als canvis estacionals pot variar força entre cada persona. En el cas de la primavera, es poden patir diferents afeccions, tant positives com negatives, causades per l'augment de les temperatures i de les hores de llum i de la floració. Es pot experimentar el que s'anomena eufòria primaveral gràcies a l'augment de les hores de llum solar que promouen la secreció de certes hormones per part de l'organisme que milloren l'estat d'ànim i fan que ens sentim més feliços i amb més ganes de fer activitats. En canvi, si hi ha alteracions en el procés d'adaptació, aquest augment d'hores de llum al dia pot provocar astènia primaveral, que es manifesta amb irritabilitat, inapetència, cansament i fatiga, alteració de la son, caiguda del cabell, entre d'altres. Per combatre-la, és important mantenir una alimentació saludable potenciant el consum de fruita i verdura fresca de temporada, reduir o evitar tòxics com alcohol o tabac o excés de menjar processat, realitzar exercici físic regular i moderat, promoure activitats a l'exterior per rebre llum solar directa i estar en contacte amb la natura, dedicar espais a la relaxació i marcar fixes de descans. Un altre protagonista de la primavera és el pol·len, que pot causar reaccions a les persones que en són al·lèrgiques com rinitis, conjuntivitis, sinusitis o asma, provocant símptomes similars al refredat, secreció nasal, estornuts, ulls plorosos, tos i picor de paladar o gola. En aquest cas, el que recomana és seguir les instruccions de la doctora, evitar sortir a les hores de més pol·lució a primera i última hora del dia i mantenir tancades les finestres de casa. A més, es poden realitzar rentats nasals amb aigua de mar per reduir els símptomes. Finalment, es poden patir infeccions gastrointestinals originades per bactèries. Les temperatures altes combinades amb l'humitat són l'ambient ideal per a la propagació de bactèries que poden produir nàusees, vòmits, diarrees, dolor abdominal, febre i malestar general. Cal que en aquesta època de l'any es tingui encara més cura de consumir els aliments en bon estat, mantenint la cadena de fred i cuidant la higiene a l'hora de manipular-los. Aquesta primavera ajuda el teu organisme a adaptar-se millor al canvi estacional i evitar les afeccions d'aquesta època de l'any. Assegura mantenir un estil de vida i hàbits saludables i realitzar activitats a l'exterior.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern demanarà a Cegos una indemnització d'1 milió d'euros pel caos a les oposicions de dissabte. Maria Pagès.
Ho ha anunciat la consellera Laura Vilagrà durant la seva compareixença al Parlament. L'empresa acusa la Generalitat d'incompliments en les oposicions, mentre que els ajudants de supervisors subcontractats critiquen en declaracions a la xarxa la manca de formació.
Els tècnics auxiliars que treballem durant aquell dia vam rebre una formació bastant precària, o sigui, va ser un vídeo que no tenia res a veure amb la tasca que hauríem de dur a terme, i bueno, bàsicament això també va contribuir al descontrol, no estàvem preparats i després tot va ser un caos bastant important.
Sindicats i patronal ultimen un acord per augmentar els salaris un 4% ja aquest 2023 per compensar la pèrdua de poder adquisitiu generalitzat per l'augment continu de preus que ha superat el dels salaris.
El poder adquisitiu de la ciutadania ha caigut un 5,3%, una de les pèrdues més altes d'Europa, segons les últimes dades de l'OCDE. Des del govern, Yolanda Díaz ha celebrat el principi d'entesa en una piulada.
Els Mossos investiguen un home acusat d'abusar sexualment de menors en un club esportiu de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental.
Es tracta de l'excoordinador de futbol infantil de l'Unificació, un club de futbol de Santa Perpètua de 28 anys, que va ser acomiadat quan l'equip va conèixer la primera denúncia interposada al gener per uns fets de fa 10 anys.
Ràdio Sabadell, Mireia Julià.
En declaracions al 324, l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García, ha anunciat que es presentaran com a acusació particular.
L'Ajuntament de Santa Perpètua condemna lògicament, com no pot ser d'una altra manera, aquests fets. I dir també que ens presentarem com a acusació particular, acompanyant a les famílies i donant suport en aquest moment tan complicat.
L'OMS desactiva l'emergència per Covid 3 anys després de rebre la primera notícia del coronavirus.
Ho ha anunciat des de Ginebra el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que malgrat tot ha posat èmfasi que la Covid continua sent una amenaça arreu del món.
Afectats pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues demanaran entre 2.000 i 15.000 euros per hectàrea com a indemnització.
Serà per compensar pèrdues de cereals, farratges i fruita. La xifra, però, podria continuar pujant si els arbres moren per falta d'aigua.
Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
En parla el president de la comunitat de regants dels canals d'Urgell, Amadeu Ros.
Hem demanat que amb cereal, farratge i voreig que s'han deixat de sembrar, que era per cereal d'estiu, uns 2.000 euros per hectàrea. En el cas de la fruita, si tingués que tirar la fruita a terra, això valdria 15.000 euros per hectàrea, i si arribéssim a una situació dramàtica, pujaria 800 milions d'euros.
En cultura, Jordi Savall, Israel Galván i Freddy de Tomaso seran alguns dels artistes que participaran a la 37a edició del Festival de Peralada.
Una proposta on l'òpera i la dansa tornaran a ser les grans protagonistes i que se celebrarà amb un format reduït del 28 de juliol al 5 d'agost. Oriol Aguilar és el director del festival.
En aquesta programació d'aquest estiu continuen els trets essencials de Peralada. Grans noms de la lírica, propostes de barroc, música antiga, música del segle XX, músiques actuals i de nova creació, dansa, en aquesta ocasió la intimitat, figures internacionals que actuen a teatres i auditoris de més prestigi al món.
I en esports, Roger Sánchez, el Força Lleida encara a la recta final de Lliga abans del play-off.
Els lleidatans Jan Bitllet per a la fase de ACB visiten el San Pablo Burgos aquest vespre amb l'objectiu de millorar la cinquena plaça actual.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua aquest temps completament càlid, sobretot a les comarques interiors i amb pocs núvols. Només n'hi ha alguns de prims, que són poc destacables, i d'altres que creixen a l'Alt Pirineu, però que serà difícil que deixin ruixats al vessant català, sí, cap a la banda francesa. Demà començarà el dia amb força núvols baixos, a prop del mar, fins i tot amb algun banc de boira, també cap a la selva, cap a la plana empordanesa, el pla de Girona, el Vallès Oriental, però seran boires que es desfaran de seguida. Durant la tarda sí que apareixeran més núvols per Ponent, també per les Terres de l'Ebre, zones a les que fins i tot hi haurà algun ruixat. Ara bé, demà, mentrestant, hi haurà una temperatura encara més alta que la d'avui, 32-33 graus, cap a la banda baixa del Segre. I diumenge sí que hi haurà un temps més resirat, ja al matí a Lleida i Tarragona amb alguna pluja, també a la Catalunya Central, i diumenge a la tarda tempestes més fortes a la demarcació de Barcelona, al sud de Girona i també a gran part de l'interior de Tarragona. Ruixats, no pas pluja tot el dia. Diumenge baixarà una mica la temperatura. Bon, anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ha millorat la circulació a la C33. S'han retirat al voral els vehicles accidentats de la Llagosta. Ja només queden 2-3 km de cua en sentit nord, en sentit Girona. També ha retirat l'accident que hi havia a l'autopista P7, a Barberà del Vallès. Queden aturades en tots els sentits de la marxa en aquest tram de Barberà en l'autopista P7. I destacar també un accident que hi ha hagut a la C55. Hi ha cues a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord, en sentit Manresa. Per l'equipar a l'autovia 2 hi ha unes obres que compliquen la circulació a l'alçada de Cervera en sentit Lleida i es mantenen les cues a les dues rondes de Barcelona en sentit Trinitat. De moment això és tot, és la Catalana de Trànsit. Molt bona tarda.
Rubén Dou, el grup d'espectacles musicals per a tota la família, treu un nou disc, Arana Rock. És l'hora de ballar, cantar, saltar, cridar, fer el ruc i fer la mona amb les noves cançons i amb les cançons tradicionals al més pur estil roquer. Això és Arana Rock de Rubén Dou. Ens veiem a la festa del teu municipi.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acusacions creuades entre Generalitat i l'empresa encarregada de la supervisió de les oposicions de dissabte passat, Cegos. El govern li demanarà 1 milió d'euros d'indemnització, ho ha anunciat avui la consellera Laura Vilagrà durant la seva compareixença al Parlament. Cegos, per la seva banda, acusa la Generalitat de no haver facilitat les condicions adients.
La consellera de Presidència ha comparegut avui a petició pròpia en el Parlament per explicar el que es va pactar ahir amb els sindicats per resoldre el desgavell de les oposicions de dissabte. Vilagrà ha anunciat que li demanarà una indemnització d'1 milió d'euros a Cegos pels danys causats en el desgavell de les proves. Tal i com ja va anunciar ahir la consellera, el govern rescindirà el contracte amb l'empresa i ha avançat que es farà d'acord a un informe jurídic del qual ja disposen. Per la seva banda, però, Cegos ha carregat contra la Generalitat a través d'un comunicat i l'acusa d'incompliments en les oposicions.
De seguida en explicarem els detalls d'aquest comunicat, però anem a pams. Com dèiem, la consellera ha comparegut avui a petició pròpia al Parlament de Catalunya, Mont Carvajal.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha començat dient que ha estat una setmana complicada i que li sap molt de greu la situació. Ha reiterat que les incidències són inadmissibles i que les oposicions són sagrades i un calvari per qui s'hi presenta. I ha negat la subcontractació.
Es va decidir la contractació d'una empresa que donés suport en aquest tipus de serveis. Per tant, no hem externalitzat les oposicions, sinó que personal propi encarregat del procés ha estat en tot moment present en el dia i en els dies previs i treballant al respecte, i els hem destinat a tasques de més valor afegit, evitant tasques més mecàniques o logístiques.
Vilagrà ha explicat que l'empresa Cegos no treballarà més per la Generalitat i que li demanaran una indemnització d'almenys 1 milió d'euros, una idea que va sorgir dels sindicats, ha dit.
Que demanarem una indemnització per com a mínim 1 milió d'euros pels danys causats fins a aquest moment. Per tant, penalitzarem a l'empresa per aquest motiu.
Els exàmens es repetiran l'1 i el 8 de juliol. Vilagrà ha dit que hi posaran més personal perquè tot surti bé i ha agraït als funcionaris que s'hi han ofert voluntaris per ajudar.
Gràcies, Mont. Com dèiem, l'empresa ha emès un comunicat molt dur contra el govern en què retreu a l'administració incompliments sobre els quals assegura que va advertir la Generalitat.
Que el procés tenia una complexitat especial perquè hi havia moltes convocatòries i per la novetat en el format d'execució. Assegura que el govern no va facilitar les condicions adients per poder fer els exàmens, que a la meitat de les aules hi havia més convocants del que correspondria i que va haver molts retards en l'entrega de les proves. En resposta a les queixes de Cegos, Vilagrà ha explicat que des del 27 de març l'empresa sabia totes les aules on es farien els exàmens i on es farien les reunions setmanals.
Acusacions creuades, doncs, com dèiem, però què va passar exactament a dins les aules? Segons sembla, en lloc de funcionaris, estudiants universitaris van ser els encarregats de vigilar i supervisar el desenvolupament de les proves. Alguns d'ells han explicat a la xarxa que van rebre una formació telemàtica sobre feina administrativa, però en cap cas dirigida a la supervisió de les oposicions. Anna Ruiz.
La Generalitat va subcontractar l'empresa Cegos per organitzar les oposicions, però va ser una altra empresa, Randstad, l'encarregada de contractar la seva majoria d'estudiants universitaris per vigilar el desenvolupament dels exàmens. Els estudiants van rebre una formació telemàtica sobre com es treballa en una oficina, però en cap cas sobre les tasques concretes que havien de fer a les aules. Disposició de les taules, repartiment de les proves, control i vigilància. Aquest és el testimoni d'una de les estudiants que va ser contractada. Va ser assignada a una aula de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Els tècnics auxiliars que treballem durant aquell dia vam rebre una formació bastant precària, o sigui, va ser un vídeo que no tenia res a veure amb la tasca que hauríem de dur a terme i, bueno, bàsicament això també va contribuir al descontrol, no estàvem preparats i després tot va ser un caos bastant important.
De fet, el contracte assignat establia 5 hores de feina entre 8:45 i 2:45 del matí del dissabte 29 d'abril i comportava un salari de 50 euros pels auxiliars i de 90 pels supervisors. L'organització de la feina preveia en principi dues persones per aula, un auxiliar i un supervisor, per fer el seguiment de les proves. La xarxa també té constància que la Facultat Econòmiques de la UB, on es van concentrar bona part dels incidents, grups d'opositors van adoptar una actitud intimidatòria contra els joves vigilants, els quals s'acusaven del retard a l'entrega dels exàmens i dels problemes d'organització. En molts casos, els aspirants van sortir de classe per fumar, per anar al lavabo, sense donar permís, i de tornada a l'aula van copiar sense problemes. Alguns fins i tot van donar cops a les portes i a les taules com a senyal de protesta. En cap moment es va desplegar cap equip de vigilància en cap de les aules habilitades pels exàmens.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sindicats i patronal ultimen un acord per augmentar els salaris un 4% ja aquest 2023 per compensar la pèrdua de poder adquisitiu generalitzat per l'augment continu de preus que ha superat el dels salaris. Sembla ser que queden tan sols uns serrells pendents, però l'acord és imminent. Liam Pallarès.
Patronals i sindicats han arribat a un acord per a pujar els salaris com a mínim un 10% de manera acumulada durant els pròxims 3 anys. Les negociacions per a la renovació de l'acord estatal d'ocupació i negociació col·lectiva feia més d'un any que s'allargava a causa de la negativa patronal a actualitzar els salaris d'acord amb la inflació. Ara, la proposta en què estarien d'acord els sindicats d'UGT, Comissions Obreres i la patronal COE seria un augment general dels salaris com a mínim d'un 4% aquest any en les negociacions col·lectives i del 3% més com a mínim tant el 2024 com el 2025. Aquest acord, que haurà de ser ratificat pels màxims òrgans de direcció dels agents socials la setmana que ve, inclou també un increment addicional de l'1% depenent de l'evolució de l'IPC. La vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, ha volgut expressar mitjançant un tuit el seu agraïment als agents socials.
Els Mossos investiguen un home acusat d'abusar sexualment de menors en un club esportiu de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Es tracta de l'excoordinador de futbol infantil de l'Unificació, un club de futbol de Santa Perpètua, de 28 anys, que va ser acomiadat en conèixer l'entitat, la primera denúncia interposada al gener per uns fets de fa 10 anys. Ràdio Sabadell, Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda, doncs es tracta d'un home de 28 anys que exercia de coordinador de futbol juvenil a la Unificació Club de Futbol de Santa Perpètua. Els Mossos ja l'havien detingut prèviament al gener per una denúncia a Mollet del Vallès i a l'abril per una altra denúncia a Sabadell. Arran de la detenció del mes d'abril es trobava en llibertat provisional amb la retirada del passaport i la prohibició de sortir del territori. Tampoc podia realitzar qualsevol professió que suposés el contacte regular i directe amb menors. En declaracions al 324, l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García, ha anunciat que es presentaran com a acusació particular.
L'Ajuntament de Santa Perpètua condemna lògicament, com no pot ser d'una altra manera, aquests fets. I dir també que ens presentarem com a acusació particular, acompanyant a les famílies i donant suport en aquest moment tan complicat.
Segons fonts policials, no es descarta que puguin aparèixer nous casos, ja que es tracta d'un perfil de persona que hauria tingut un gran marge d'acció.
I encara en successos, una dona de 89 anys ha mort avui a Barcelona a causa d'un incendi al seu habitatge.
Ha estat al carrer Balmes, prop de l'avinguda Diagonal. El foc s'ha originat en un habitatge del 5è pis aquest divendres a la tarda i encara es desconeix quin està l'origen de l'incendi.
Notícies en xarxa.
Inhabilitat des de les dues del migdia el sistema per pagar amb targeta al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat.
Els usuaris de metro de Barcelona i de ferrocarrils de la Generalitat no poden pagar amb targeta bancària les màquines expendedores de bitllets a causa d'una incidència tècnica d'un proveïdor extern. De moment no hi ha cap previsió de reparació i els usuaris que no poden pagar amb targeta i no tenen cap alternativa del pagament se'ls està oferint, diu TMB, un bitllet senzill.
I Renfe implementa un nou horari a l'R2 Sud que incrementa en 13 minuts el temps de viatge a causa de l'avaria Gavà.
Des de dilluns també s'amplia el servei alternatiu en autobús en el trajecte Gavà-Barcelona. Els viatgers poden consultar els horaris a través del web rodaliesdecatalunya.cat, l'aplicació per a telèfons mòbils de Rodalies i pels canals habituals de comunicació de Rodalies de Catalunya.
Doncs encara en infraestructures, Rodalies Lleida no arrencarà per part de Ferrocarrils de la Generalitat fins al primer semestre de 2025. L'any 2021 es va preveure les millores del servei de Rodalies Lleida per l'any 2024. Uau, Lleida Ràdio, Lluc Ortega.
Mentre la gestió no la porti Ferrocarrils, el govern català ha proposat a l'Estat que Renfe gestioni aquest servei. Així doncs, el bloqueig de les millores de la línia de R12 depèn d'un antic contracte entre Generalitat i Renfe. L'empresa ferroviària demana el pagament de 150 milions d'euros per la prestació de serveis. Així ho ha explicat Marc Sanglas, secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat.
Aquest primer contracte en el traspàs de Rodalies s'estableixen uns estàndards de servei que no estan sent complets per l'operadora. És impuntualitats, retards, manca de serveis i, per tant, tot això, des del govern de la Generalitat, es va decidir que no es pagaria en el seu moment i, per tant, diguem, des d'aquest punt de vista, el que s'ha fet és no satisfer aquestes quantitats. I Renfe condiciona qualsevol qüestió, diguem, el pagament d'aquests deutes.
Sanglas ha atribuït la resposta rebuda a la falta d'interès de Renfe per invertir a Catalunya en la xarxa ferroviària.
Els bombers avancen la incorporació de mitjans aeris per l'extinció d'incendis forestals aquest estiu. Ja aquest mes s'incorporen 4 helicòpters i 3 avions de vigilància. En total, els bombers disposaran aquest estiu de 35 mitjans aeris, segons ha anunciat avui el president Pere Aragonès des de l'aeroport de Sabadell. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
L'aeròdrom sabadellenc és una de les 10 bases que bombers i agents rurals tenen repartides pel país de cara a la campanya contra els incendis. Una campanya que es preveu de les més complicades dels últims anys per la sequera i la biomassa que s'acumula als boscos. Per això, el president aragonès assegura que els bombers disposen de més mitjans aeris que mai.
Amb 21 mitjans aeris destinats a l'extinció, 4 helicòpters de rescat que els complementen. Són unes xifres que ens evidencien que mai, com ara, el cos de bombers havia comptat amb tants efectius aeris.
A més, el cos s'ha reforçat amb 250 noves incorporacions des de la tardor i es preveu que s'hi sumin 176 voluntaris més a partir del mes de juny.
I afectats pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues demanaran entre 2.000 i 15.000 euros per hectàrea com a indemnització per compensar pèrdues de cereal, farratges i fruita. La xifra, però, podria pujar si els arbres moren per falta d'aigua. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Amb la valoració de les pèrdues que tindrà el sector agrícola a causa de la sequera, demanen ajuts al govern central i la Generalitat, ja que si no se salven els arbres fruites, les pèrdues seran milionàries. En parla el president de la comunitat de regants dels canals d'Urgell, Amadeu Ros.
Hem demanat que amb cereal, farratge i voreig que s'han deixat de sembrar, que era per cereal d'estiu, uns 2.000 euros per hectàrea. En el cas de la fruita, si tingués que tirar la fruita a terra, això valdria 15.000 euros per hectàrea. I si arribéssim a una situació dramàtica, espero que no sigui xines, que es moriguessin els arbres, això pujaria 800 milions d'euros.
Es tracta d'una situació molt delicada que també tindrà un impacte directe a l'economia del país i l'objectiu és salvar el sector. És per això que també demanen tant la presència de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, com del ministre Lluís Planas a les reunions que es faran de manera periòdica a la Casa Canal.
Encara en relació a aquest tema, demà es farà una cimera sobre la sequera convocada per una dotzena d'entitats ecologistes i socials a Girona. Vol ser l'alternativa a l'organitzada per la Generalitat al març, que va acabar sense acord. La trobada serà crítica amb el que s'ha fet fins ara i proposarà noves mesures per avançar cap a un nou model de gestió de l'aigua.
Una de les entitats convocants és Aigua és Vida i una de les seves membres, Edurne Baguer, ha estat crítica a la xarxa amb la llei pactada ahir al Parlament.
S'estem detectant que hi ha com una visió molt fragmentada a vegades, molt des de l'ascensió, molt des de la superfície, sense voler entrar en els temes que potser s'han de tocar. I sentim que potser el que va passar ahir amb el decret i tal continua sense acabar de profundir realment en les causes i en les mesures o, diguéssim, les propostes i els canvis que potser sí s'haurien d'estar executant.
La investigadora aposta per repensar la gestió de l'aigua apostant per un model comunitari i treballant la contenció de la demanda.
L'OMS ha desactivat aquest divendres l'emergència per Covid.
Tres anys després de rebre la primera notícia del coronavirus, l'Organització Mundial de la Salut ha posat fi aquest divendres a l'emergència planetària de la Covid. Ho ha anunciat des de Ginebra el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que malgrat tot ha posat èmfasi que la Covid continua sent una amenaça arreu del món. A l'abril, l'OMS va confirmar 3.500 morts i 630.000 casos de Covid més al món, quan al gener van ser 14.000 morts i 1,3 milions de casos. La decisió s'ha pres després que aquest dijous el Comitè d'Emergències es reunís per 15a vegada per analitzar la pandèmia i ho recomanés.
I encara una darrera qüestió. L'Ajuntament de Barcelona ha trobat una escletxa legal per revocar les 69 de les 120 llicències turístiques del bloc del carrer Tarragona.
El consistori ja ha comunicat a la propietat que aplicarà una llei catalana recent que permet suspendre les llicències turístiques si el pis afectat ha tingut inquilins els darrers 3 mesos. El cas es va destapar a finals d'abril i ja ha generat polèmica perquè a l'edifici encara hi viuen de lloguer desenes de famílies que temen que hauran de marxar un cop se'ls acabi el contracte.
Moment per la cultura. Jordi Savall, Israel Galván i Freddy de Tomasso seran alguns dels artistes que participaran a l'edició d'estiu del Festival de Peralada, una proposta on l'òpera i la dansa tornaran a ser les grans protagonistes i que se celebrarà amb un format reduït del 28 de juliol al 5 d'agost per les obres de construcció del nou auditori, que serà permanent i que s'estrenarà l'any vinent. Jordi Casino.
Edició número 37 del festival que s'ha presentat a Barcelona i que estarà concentrada en només 10 dies. Les obres de construcció del nou auditori obligaran a fer totes les actuacions en espais més reduïts com l'Església del Carme o el Mirador del Castell. Escolteu Oriol Aguilar, que és el director del festival.
En aquesta programació d'aquest estiu continuen els trets essencials de Peralada. Grans noms de la lírica, propostes de barroc, música antiga, música del segle XX, músiques actuals i de nova creació, dansa, en aquesta ocasió la intimitat, figures internacionals que actuen a teatres i auditoris de més prestigi al món i, evidentment, figures emergents i talent de casa.
En el decurs de l'acte, la presidenta del festival, Isabel Suqué, ha entregat el Premi Carmen Mateu al ballerí i coreògraf Botis Seba, un certamen que, com dèiem, s'ha presentat a Barcelona, on aquest cap de setmana es podrà veure l'espectacle immersiu L'Obsequi, que servirà per celebrar els 100 anys del grup Peralada. La proposta es farà en dues úniques funcions a l'Ideal Centre d'Arts Digitals del Poblenou.
També aquesta tarda Badalona ha donat el tret de sortida a les tradicionals festes de maig amb un pregó que ha anat a càrrec de la periodista Laura Fa. El pregó donarà pas a una nit de disbauxa. Així que anem cap allà. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Valero, bona tarda.
Bona tarda. Doncs la plaça de la Vila ha estat plena de gent. Prop de 4.000 persones han acollit el pregó de la periodista badalonina Laura Fa, que ha recordat amb agraïments els inicis de la seva trajectòria professional a Ràdio Ciutat de Badalona. Durant el pregó ha demanat una millora dels pavellons de la ciutat i que arreglin el pont del petroli. De la plaça de la Vila no marxa ningú i és que la gent ja està de festa i això respira l'ambient perquè les festes de maig ja han començat. Després del pregó s'han celebrat actes tradicionals com són el Ball de l'Àguila, els 11 trons de Sant Anastasi, el Ball dels Miquelets i el Seguici Festiu. En uns 30 minuts començarà aquí a la plaça de la Vila un concert a càrrec del grup Les que faltaven. Una jove banda musical formada per 8 noies que combinen els hits més actuals amb altres dels anys 80.
Doncs moltíssimes gràcies, Àlex, i bones festes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Força Lleida visita el Sant Pablo Burgos a 2:15 en partit de la jornada 32 de la Lliga Leport de bàsquet. Els lleidatans encadenen 3 victòries i ja tenen bitllet per al play-off d'ascens de la Lliga Endesa. Gerard Encuentra és l'entrenador de l'ICG Força Lleida.
Seguir creixent, no?, com a equip, seguir millorant per arribar en la millor forma possible al playoff i a nivell de resultats pues, intentar guanyar els 3 partits que ens queden. Òbviament, com a objectiu principal, intentar aconseguir el factor camp aquí. Nosaltres jo crec que ara també hem treballat amb força bé aquesta setmana, venim amb confiança, pues, a veure si podem fer un bon partit i per què no endur-nos una victòria allí.
En futbol, aquest cap de setmana es disputa la penúltima jornada a la segona federació, amb 4 equips catalans buscant esquivar el descens a tercera i 3 lluitant per ser el play-off descens a primera federació. Un d'ells, el Terrassa, ha vist com avui havia moviments. El fins ara tècnic Jordi López anunciava al matí que no continuaria la banqueta final de curs.
S'ha acabat un cicle, no hem parlat de res, però entenc que... El cicle aquí s'ha acabat? No, perquè jo decideixo que s'ha acabat un cicle, simplement. Al final crec que el meu pas aquí ja està, ja hem fet el cicle que havíem de fer. Hem d'intentar acabar-ho el millor possible i no ni hem parlat, però entenc que no, si és que no hem parlat, és que no s'ha de parlar res.
La reacció del Terrassa ha estat fulminant, entenent que la comunicació havia estat unilateral. A la tarda ha anunciat el cessament immediat de López i l'arribada d'un nou entrenador, Lluís Macià, de moment de manera interina per a les dues jornades finals. Encara en futbol, el Girona Primera Divisió continua en un moment excel·lent i té opcions d'accedir a Europa. El president de l'entitat, Delfí Geli, ha parlat d'aquesta possibilitat en declaracions de Televisió de Girona.
Jugar el dijous i tornar a jugar el diumenge en competició lliguera quan un altre equip està preparant tota la setmana o partit de Lliga és complicat. Per tant, crec que hem d'acabar bé la temporada, veurem on estem i després tothom està treballant també de cara al futur i estarem preparats i vingui el que vingui ho farem de la millor manera possible.
L'entrevista completa es podrà veure dilluns al programa Tot Rodó de Televisió de Girona. Previsions per aquest vespre. Avui s'inicia la jornada 28 de la primera divisió masculina de futbol sala, penúltima de la fase regular. L'Indústria Santa Coloma rep el Pozo Múrcia, cinquè classificat, a 3/4 de 9. Els colomencs busquen apropar una mica més la permanència. Sebas Corso és un dels jugadors destacats de la Indústria Santa Coloma.
Con mucha ganas de competir los 40 minutos con nuestra gente, con nuestra afición y con ganas de obtener un buen resultado y cumplir el objetivo. Sí, sería muy importante ya conseguir ese objetivo que estamos esperando y luchando hace tanto tiempo, más con nuestra afición, en nuestra casa, que estoy seguro de que nos van a venir a apoyar como han hecho siempre y aún más porque es un partido muy especial.
El conjunt colomenc té ara 5 punts de marge sobre el descens quan en queden 9 en joc. Demà jugarà el Barça, líder de la categoria, que visita la pista del Cartagena. L'objectiu del Barça és consolidar la primera plaça. Dos apunts més d'esports. En handbol, arrencat avui a Santander la final a 8 de la Copa del Rei. El Barça ha superat el Torrelavega 43-29, quarts de final, i jugarà demà, per tant, la semifinal a les 6 davant la de Mar de Lleó. Els blaugranes busquen la 27a Copa, la desena consecutiva, i aquest vespre, a 3/4 de 9, Barcelona i Barceloneta s'enfronten a la nova Escullera en el segon partit de la semifinal finals de la divisió d'honor masculina de waterpolo. El Barceloneta va guanyar el primer duel de la sèrie i, per tant, si guanya avui, es plantarà a la final de la Lliga, on ja espera el Sabadell. Si guanya el Barcelona, forçaria el tercer partit de desempat.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Això sí, adeu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb Mi Crimen. Una dona es converteix en la protagonista de la investigació d'un assassinat. També s'estrena Les Buenes Companyies, un film dirigit per Sílvia Munt. I Star-Lord i companyia tornen amb Guardianes de la Galàxia, volumen 3.
Yo soy mala actriz y tú mala abogada. Debemos 5 meses de alquiler. Mañana nos echan a la calle. Quizás son buenas noticias.
Inspector de la Sirete. ¿Tenía usted cita con el señor Montferran?
Sí.
El señor Montferran ha muerto.
¿Lo han asesinado?
Mi crimen ens porta a la França de l'any 1935. Un investigador ha de resoldre l'assassinat d'un banquer i entre els sospitosos destaca la Madeleine. La noia, desitjosa d'aconseguir fama i fortuna, s'interposarà en el camí de la investigació.
És evident. Tu crimen hace milagros.
Juan Mari, violador, deja las tías en paz.
Sílvia Munt dirigeix Les Buenes Companyies, un film basat en una història real. És l'any 1976 i la Bea, de 16 anys, col·labora amb un grup de dones que volen aconseguir l'aprovació del dret a l'avortament. Durant la seva lluita, coneixerà la Miren, una noia més gran que ella i de bona família. El seu compromís polític i la relació amb la nova amiga marcaran aquesta etapa de la seva vida.
Que no hablan de las 11 de los Sauri.
¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso?
¡Que se entere todo el mundo que nos estáis matando!
Yo formé los guardianes. Conocí a una chica. Me enamoré. Esa chica murió. Pero luego volvió. Hecha una capulla integral.
Por favor.
A Guardianes de la Galàxia volumen 3, l'equip es troba instal·lat a la seva base, però el passat de Rocket altera les seves vides. En Peter Quill, Star-Lord, encara està commocionat per la pèrdua de Gamora, però haurà de reunir l'equip per salvar la vida de Lord Rentador, en una missió que, si fracassa, podria acabar per sempre amb els Guardians de la Galàxia.
Volaremos todos juntos hacia el eterno y bonito cielo.
La xarxa de comunicació local.